Bé, doncs anem ràpid, rapidet, perquè el Jordi, escolta, sembla que el persegueixi per aquí, que és d'allò. Sí, vale, l'horari és l'horari, vale. Com que no ens hem mogut d'aquí, la Rosa, jo, el senyor Risueño se queda, no ens hem mogut d'aquí. Bueno, encetem ara, com podeu, més o menys per la musiqueta, pues, volta de full. I hem acabat seguidament, ja us he acostumat ara que ja s'acaba la programació el pròxim mes, no avui. Seguirà el concurs, endevina com s'acaba. Així que tingueu els telèfons preparats al costadet, que són el 977-830044 i el 977-83-1135. Vale, ara us faré, avui, com que és, us faré 5 cèntims sobre els artesans, ja que avui és la fira d'artesania a Marçà. I com d'altres fires, la dècima, és la número 10. 10 anys que fan la fira a Marçà. Abans hi anàvem en directe, allà. El que passa que han canviat els temps, els tècnics...
Què fa? 3 anys que no hi anem, no?
Ja fa, sí, perquè jo m'han... Més, potser, no? Jo me'n recordo, al principi sí, que s'hi anava allà, però clar...
Jo amb tu em sembla que no hi he baixat mai a Marçà. O sigui que deu fer molt de temps.
Ha de fer anys.
Ha de
sí,
fer temps.
Ha de fer temps, perquè jo sí, jo me'n recordo, però ara, bueno, falta de tècnics, falta de medis, pel que sigui. Però bueno, avui farem referència aquí sobre els artesans, perquè això de les fires aquestes d'artesania, ara sembla que s'hagin anat recuperant, malgrat que d'artesans en queden pocs. Però anem, doncs, a fer una miqueta d'història. Perquè, com a conseqüència del renaixement de les ciutats, a partir del segle XII, el nombre de famílies especialitzades en la fabricació i venda d'algun producte, com ara vestits o objectes de metall i fusta, va augmentar, això en el segle XII. Els oficis artesanals eren molt diversos. Hi havia teixidors, boters, bataners, forners, fusters, tintorers, sabaters, cistellers, terrassaires, i així continuaria la tira, etc, etc. Aquests artesans elaboraven els seus productes a mà, amb poques eines i amb materials naturals, i posseïen el seu propi taller artesanal, on es feia tot el procés de producció al costat de l'habitatge, i ells mateixos venien els seus productes al públic. Aquesta va ser la causa que la moneda tornés a utilitzar-se, ja que facilitava els intercanvis. Cada ofici estava dividit en 3 categories d'artesans. Hi havia els mestres, els oficials i els aprenents.
En general, la direcció del treball artesanal corresponia al pare, tot i que hi col·laborés tota la família. L'especialització en un sol producte feia possible que l'artesà assolís una gran habilitat. A aquests artesans els denominaven mestres, propietaris del taller, de les eines i les primeres matèries. El mestre era la persona que obtenia els beneficis i pèrdues del negoci.
Els mestres solien comptar amb l'ajuda d'oficials, treballadors experts del taller que vivien amb la família, com altres membres més, i cobraven un sou. I també amb els dels aprenents, adolescents sense sou, que es formaven amb la intenció d'esdevenir oficials i solien viure a casa del mestre, que també els mantenia.
Els tallers artesanals es transmitien de pares a fills i els artesanals d'una mateixa especialitat solien concentrar-se en un mateix carrer o al mateix barri. Era habitual que els artesans que es dedicaven a una mateixa professió visquessin al mateix carrer, que acabava prenent el nom de l'ofici: carrer dels tintorers, ribera dels adobers, carreró dels llauners, passatge dels estibadors, etc. Molts d'aquests noms encara perduren avui dia en les nostres ciutats.
A les ciutats, a partir del segle XVI, la vida urbana va organitzar-se corporativament. D'aquesta manera, els artesans i en ocasions els comerciants s'aplegaven tot formant gremis i confraries. Pagaven periòdicament una quota i així, quan emmalaltien o morien, el gremi els ajudava, a ells o a les seves famílies, o es feia càrrec de l'enterrament o dels orfes. Cada gremi elaborava un estatut que havien de jurar tots els membres, en què s'especificaven tant les normes de l'ofici com els drets i les obligacions dels associats. El gremi evitava la competència entre els artesans, ja que controlaven la producció, controlava severament el nombre de treballadors, establia els preus dels productes i també la seva qualitat. Els sistemes de fabricació estaven reglamentats acuradament. El gremi comprava conjuntament tota la matèria primera necessària i la repartia entre tots els artesans, per tal que cap d'ells no la pogués acaparar i deixés sense a tots els altres.
Els gremis van aconseguir que es dictessin lleis que prohibissin la instal·lació d'un taller artesanal a la seva ciutat, si l'amo no pertanyia al gremi, aconseguint dominar tota la producció artesana que es feia a les ciutats. Per poder ingressar-hi, calia passar un examen i demostrar capacitat per a realitzar una obra mestra. Amb el temps, els gremis van esdevenir molt restrictius.
Avançada ja l'edat mitjana, els gremis de ciutats tèxtils van entrar en conflicte amb els grans mercaders que cercaven majors beneficis proporcionant matèria prima a un gran nombre d'artesans no agremiats, generalment eren camperols de fora de la jurisdicció del gremi, que treballaven a un cost inferior i després els propis mercaders comercialitzaven els productes elaborats. Aquesta situació era freqüent a ciutats del continent europeu i de la Corona d'Aragó. Els gremis també tenien funcions religioses, com retre culte al sant o santa elegits com a patrons, i funcions fiscals, ja que el pagament d'impostos es canalitzava mitjançant el gremi. Com ja sabem tots, cada gremi té el seu sant. Per exemple, el tèxtil, com que és de cosir, Santa Llúcia, no? Sí. Els fusters, Sant Josep. Els agricultors, que ara han passat, Sant Isidre. Vull dir, tot anava relacionat, cada qual ara han fet un petit recull de lo que és l'artesania. Jo, vosaltres què n'opineu de l'artesania?
Home,
us agrada, no us agrada?
A mi sí. Tornarem, jo crec que s'hi tornarà.
Últimament a Miravet i hi ha gent i jove, jo, almenys el que vam fer la mostra, que no cal dir nom, molt jove, i va fer una mostra per un grup de gent que va vindre a mirar, i tota classe, va fer una guardiola, en un moment, sí. Això sempre sense passar pel forn, evidentment, tota cuita,
la terrissa, vols dir?
Sí, sí. Mm-hmm. Bueno, ara va amb motor, abans anava amb el peu. Sí,
no? Amb el peu.
Però jo crec que això, per necessitat, no solament per necessitat, sinó perquè tornaran, no per la crisi, sinó que el valor, ara que estem en un moment que el valor s'ha perdut, i hem de recuperar la frase valor, sí. Serà perquè hi haurà gent que es dedicarà a això.
S'intenta recuperar, jo, crec jo.
I per arrodonir el programa, per vosaltres dues, voldria dir un pensament que tinc, que tots aquelles casetes petites que ara es reformen, que als baixos hi haurà una botiga, d'aquí uns anys, per la situació que vivim, no es tancaran tot el dia i la gent hi podrà anar a comprar quan necessiti, i això tornarà, i no per tirar enrere, sinó per aguantar la situació que estem vivint.
Sí, bueno, però tothom no hi pensa igual. Jo tinc una anècdota i l'explico molt ràpidament. Bueno, el meu pare era baster, que és un dels oficis que s'ha perdut força. Sí, sí. Va fer tota aquesta escala, va baixar de Montroig, que era jovenet, va anar a casa d'un baster, que era l'amo, va quedar-se allà a dormir, anava a buscar l'aigua fresca, es comprava la cera, perquè és el que feien, sí,
clar.
Tot gratis, perquè ara quan van aprendre alguna cosa, allarga la mà a tothom, sí. Què cobro? I total que el meu avi tenia la botiga, la tenia molt a prop de l'Ajuntament, i cada dia passaven els que treballaven a l'Ajuntament, tots mudats, en corbata, en aquella època que iuen, no? On hi havia anat amb els manguitos, com feia bo, no? I els saludaven, no? I un dia va passar un i li va dir: "Bon dia, sastre de rucs."
En de què?
I el meu avi se'l va mirar i va dir: per servir vostè. Total que l'endemà li va dir bon dia, però molt justet.
Però el sastre ja no va sortir.
Ja no li va dir més. Va passar, però volant. I això sí, a casa sempre s'ha explicat. Jo no, perquè no el vaig contenir.
Clar, ja
no el vaig conèixer l'avi.
Sí,
jo no el vaig conèixer l'avi, però els germans que sí que el vaig conèixer.
Rosa, i jo sé el que molta gent també sap, no? Però els que som, jo que sóc del Baix Camp, sé que Mont-roig i les partides de Mont-roig eren dels llocs que hi havia més garrofers.
Sí, n'hi han encara.
Sobretot a Mont-roig. Per tant, el que és cavall, egua, mula i burro, pràcticament el teu pare devia tenir molta feina. I
el meu pare va baixar a Tarragona a prendre'n.
Justament. I Mont-roig era, clar, era un viver, perquè de garrofers era el menjar.
Clar, era les garrofes. Però les garrofes són bones per les persones, també.
El pare va baixar a Tarragona, que hi havia un baster que era de l'illa, del coll de l'illa, del poble l'illa, sí. Era el baster.
I per cert, del garrofí, s'empra per la xocolata, sí, dels, sí, mantecaus,
sí,
el garrofí.
És dolç, és que és dolça, la garrofa, sí. Molt bona. Bueno, donem ara aquesta llibreta que sempre porto jo aquí, molt desordenada, ja ho veuen els d'aquí. Ara, la volta de full, l'acabem aquí, molt ben acabadet, sí, crec jo. Queda sí, mono, no, això?
Sí, queda molt maquet.
Dels gremis. Vaja, m'ha pegat així perquè l'artesania a mi m'estira molt, m'agrada molt. Les coses fetes a mà, que tu saps el que et costa de fer, de pintar, tot això torna molt. Torna molt el ganxet, torna molt la mitja, torna molt tot. Les dones a casa. A veure, torna... No.
I els homes també poden fer de mitja i de ganxet.
Oi, de tot. Si no, que n'hi ha,
no? Foradaran, no, el dit. No.
I, bueno, doncs torna tot això, i per això, doncs, bueno, he tocat aquest tema. Tombem el full, i anem al concurs de Endevina com s'acaba. Molt bé, doncs, ja comencem el concurs d'Endevina com s'acaba. Ja us he dit llavors al començament que tinguéssiu els telèfons preparadets. Hi ha hagut una trucada avui que la Rosa... Estem molt contents que sigui la Lluïsa, eh? Sempre va molt bé que ens truqueu. I us torno a recordar els números de la ràdio, que són aquests, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135. Apunteu-los bé. I com que estem al mes de maig, us diré, sí, les més faciletes, perquè si no seria molt fàcil, de preguntar-vos. Jo us diré les que són més fàcils. Què és? Una flor no fa maig. I la que sabem quasi bé tothom. Al mes de maig, cada dia, un raig. Però ara us en diré unes quantes A veure, si les endevineu. El primer de maig, a Firement, endevina com s'acaba. Repeteixo, el primer de maig, a Firement... El Jordi la sap.
Jo no.
No la saps?
Bé, torno a llegir.
El primer de maig, a Firement...
Ah, clar, és que ho llegeixes massa junt, Fira...
Vale.
Men.
El primer de maig, a Fira...
Men.
Men. Mira que fàcil.
Sí, que ho sap el Jordi, cal dissimular.
Sí, el Jordi ho sap, i tu també, jo també.
És molt facileta.
Si no truqueu, la dic jo. El primer de maig, a Fira... Men. Vaig.
Més fàcil, impossible.
Més fàcil. I tot justament avui es Fira Marçà. No som el primer de maig, però bueno. Verem, diríem un altre. Ni dona desvergonyida, ni planta al maig. Endevina com s'acaba. Ni dona desvergonyida, ni planta al maig. Poso difícils, què passa? Ni dona desvergonyida ni planta. A veure, al maig, què és el que té les plantes? Dono pistes. El Jordi tampoc la sap.
Sí, que la sap el Jordi, home. Torna a repetir, que és que no escolten.
Ni dona desvergonyida ni planta al maig. Torna a repetir els telèfons. 977-830044, 977-83-1135. Una trucada? Hi ha una trucada. Molt bé. En qui parlo, sisplau?
Hola.
Bon dia.
Soc la Victòria.
Ah, Victòria. La dona que no... Ah, no.
No t'enredis.
No, calla, espera. Ni dona desvergonyida, ni planta al maig.
Florida.
Molt bé, Victòria. Samarreta per a tu.
Bé. Molt bé.
Molt bé, gràcies, eh?
Vale.
Veus que era fàcil? Us he de dir que avui tenim les samarretes a bon recaudo. No, tenim les samarretes de talla petita avui. Perquè fins ara n'han anat donant de talla gran i clar... Els nens i nenes ne queden molt poques, jo pensava que no n'hi havien, però resulta que me n'han sortit. I bueno, escolta, vull veure aquí els nens dansant i ballant i venga pel carrer, que van molt bé aquestes samarretes ara que començarem a aviar el mes de juny, eh? Samarretes dels 25 anys de ràdio.
I confiem que farà calor.
I confiem, sí, perquè el temps està una mica revolucionat, però vaja. Tornem amb una altra frase. Pel maig, així com... Endevina com s'acaba. Repeteixo, pel maig, així com... Acaben redolí. Pel maig, així com... No, pel maig, així com... Te la dic jo. I mira que és curta. Pel maig, així com vaig. He dit que acabava en redolí. Vale, deixem les del mes de maig, que ve que no va, perquè del maig cada dia en raig és la que sempre s'ha sentit més, però ara en diré dels que s'han sentit tota la vida. A veure. Ah, bueno, mira, aquí en tinc una del maig, que aquesta potser sí que l'heu sentit més. Una flor no fa maig, ni una gota fa... Acaben redolí també, eh? Una flor no fa maig, ni una gota fa un... Endevina com s'acaba. doncs, recordo, 977-83-11-35 i 977-83-00-44. Trucada. En qui parlo, sisplau?
Hola, Montse, sóc la Paquita, bon dia.
Ai, Paquita, bon dia.
Bon dia, xata.
A veure, aquí no estava dient.
Tornem a repetir el redolí.
La de l'aquesta... Una flor no fa maig, ni una gota fa...
Un raig.
Molt bé, Paquita. Una samarreta per a tu, passaràs a buscar-la per Ràdio Falset.
Sí.
Però et recordo que tenim les talles petites i tens...
Vale, però jo la tinc petita, no t'amoïnis.
Ah, vale, tranquil·la. Molt bé.
I si no, pel net.
Pel net, molt bé, Paquita.
Xata, bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
Adéu,
vinga.
Adéu.
Adéu. Aquesta la va escriure un que diu que l'havia sentit dels seus avis i que no l'ha tornat a sentir mai. A veure si l'endivineu. Pere, Peret, i a sis sardines, i som... Endevina com s'acaba. Repetir.
Sí.
Pere, Peret, acaba met. Pere, Peret, i a sis sardines, i som... No la sabeu? No, ja et dic, aquesta no és sentida. Vale, doncs pues és Pere, Peret, i a sis sardines, i som set.
No.
Vinga, una altra. De vegades, els ocells fan... com s'acaba. De vegades, els ocells fan...
Tatatates.
Quin munt de pistes avui, eh? Va, que és fàcil aquesta.
Tatatates.
Telèfons 977-83-00-44, 977-83-11-35. De vegades, els ocells fan... Endevina com s'acaba. De vegades, els ocells fan...
Tatatates. Avui no estan trucadores, no? Ni no. Trucadors.
No, això és la primavera.
Ni els grans ni els petits, o són al carrer...
No, deuen ser a Fira Marçà.
O a Fira Marçà, com que fa bo, són por ahí.
Torno a repetir que és molt fàcil, vinga, animeu-se. De vegades, els ocells fan...
Tatates.
Res, deixem-la per perduda. No? Torno a continuar amb la mateixa, no, Jordi, home. Perquè tu ja la saps, mira-te-la, ell. De vegades, els ocells fan... Què us fa vergonya dir la paraula?
Tatatates. Fora.
Diem-la. De vegades, Rosa, dis-la tu, els ocells fan...
Cagadades.
Devia fer vergonya aquesta, sí. No en tingueu de vergonya, no en tingueu. Vinga, a veure, una altra. Esta és fàcil, va, us la poso fàcil, a veure si truqueu. Rosa, que l'amor...
Home, aquesta... Home...
Home, és que sí, ja. Jo, més fàcil ja, els meus. Torno a repetir. Rosa, el color rosa, que l'amor... Torno a repetir que este va, per favor, que no... Que el color rosa, l'amor... El color rosa, l'amor...
Sí.
Posa. Mira que... Oh, avui molt malament, anem molt malament. Pere, diem un altre color. A veure, verd, l'amor... Sí. Adivina com s'acaba, Jordi, no saps? El color verd,
sí,
no
saps? Sí, home, sí que el sap.
El color, si tu poses el color verd, l'amor és... No em digueu que aquesta no la sabeu. Igual que el blau, igual que el d'allò. Doncs la verd, l'amor, què es fa? El verd, l'amor...
Si perd...
La Rosa avui ha guanyat dos samarretes.
I tant,
i són
no sé
de la talla, sí, de la talla petita.
No m'hi cauran, m'hi he posat a cama.
Jo tinc el remei, les parteixes i em fas una. De dos samarretes te'n fas una.
M'hi he de posar a la cama.
A veure, hi ha més fàcils avui. Que teniu avui? Vinga, aquests telèfons 977-83-0044 i 977-83-11-35. Vinga, que aquesta és molt fàcil. Per Lluís, a de... Endevina com s'acaba.
Com?
Per Lluís, a de... Aquesta està molt sentida. Si vols Lluís...
Si vols Lluís, a de...
Torno a repetir. Si vols Lluís... S'ha de... A veure quan us apretin uns sabates... Què es passa? No. Vale.
Avui no baixo.
Per Lluís s'ha de patir.
Molt bé.
Aquesta és una frase feta que jo l'he sentit tota la vida. Sí. Vale. Anem amb una altra. A grans mals, grans... Tenim una trucada, eh? Ara que l'he dit.
Sí.
Bueno, és igual. Tirem aquesta. Qui parla, sisplau?
Escolta, sóc la Virgínia.
Ah, digui'm, Virgínia.
Bueno, he arribat ara mateix del tros.
Ah, va.
He pujat corrent les escales. Però aquesta que ara heu dit ara, que, bueno, no sé el que heu dit, aquesta que has dit al darrere, per Lluís s'ha de patir.
Sí.
Què ja ho han dit?
L'he dit jo perquè no l'ha dit ningú. Imagina't, la fàcil que és. Bueno, te'n diré una altra que la Déu sàpiguer.
Ah, no sé.
Mira, a grans mals, grans...
Com?
T'ho repeteixo, a grans mals, grans...
A grans mals? Sí, sí que la sé, però no em sortirà, perquè t'ho dic, anau de pressa.
A grans mals, grans...
No.
Quan tens un mal, què busques, Virgínia?
Bueno, ja sense n'altre, ja us ho diré. És que he pujat corrent ara, saps? Vinga.
Va, calles, ja en dic una altra i aquesta és el telèfon.
Ai.
Val més plorar que fer... Val més plorar que fer, el contrari. Eh?
Val més plorar que... Va, deixem-ho anar.
Que fer? Que fa un pallasso.
Això sí, sempre. Que fer riure, anava a dir jo.
Que fer?
Riure.
Ja, doncs ja està. Molt, ja està.
Val
més plorar que fer riure.
Vale. I sé que al pujar ho he sentit i agafar el telèfon i m'ho he agafat ara així una mica. I ja t'espero.
Vale, tranquil·la.
Escolta'm una cosa.
Digue'm.
Tinc samarreta?
Sí, clar que sí.
Encara me'n faltaran dos, eh?
Bueno, doncs ja, ara en tens una altra.
Vale, serà la quarta aquesta.
Vinga, molt bé. Gràcies, Virgínia. Vinga. Vinga. Sí, així, oh, veritat, Virgínia. Una altra, que aquesta també la deveu saber. Val més sentència de metge...
Última, eh?
La última és aquesta, eh? L'última de samarreta.
El jefe ens renya.
Oi del parche.
Última.
Val més sentència de metge que de... Endevina com s'acaba. Torno a repetir. Val més sentència de metge que de... Endevina com s'acaba. veure, aquesta de... val més sentència de metge que de jutge. Ara, una de molt fàcil, la última ja, ni pelat ni... Endevina com s'acaba, ni pelat ni... Endevina com s'acaba, 977-83-00-44, 977-83-11-35. Avui esteu mig adormits... Endevina com s'acaba. Ni pelat, ni tot el contrari. N'hi ha cap més trucada, avui, oh. Com esteu avui? Rosa, dis-me-la tu, va, una altra samarreta, em farà estrès. Ni, no. Ni pelat, ni...
Pelut, no?
Clar.
Ni pelat, ni pelut.
Ni pelat, ni pelut. Bueno, pues, avui només hem donat... poques samarretes, gràcies a la Victòria, la Paquita i la Virgínia, que s'han emportat les samarretes. I ens retrobem el mes que ve. Ara us deixarem, com sempre, de la mà de l'Alfonso Reig. Bueno, de quines... Sí, us deixem ja de la mà de l'Alfonso Reig amb les notícies de tota la setmana. Però penseu i recordeu sempre que aquests programes que avui hem estat aquí en directe es tornen a repetir el diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a partir de les 8 del vespre. El mes que ve, recordeu, és l'últim mes, eh?
Ah, sí?
Sí, me sembla que sí, naltros sí.
Juny.
Per naltros és l'últim, me sembla, no ho sé, ho he de mirar. Però ja esteu preparats perquè ja s'acaba la programació... I el concurs.
Ja, o sigui, podeu que... començar, ja podeu començar a plorar, perquè tot l'estiu
no em veuré, no mos veu, no mos sentireu.
No ens veureu, no ens sentireu.
Jo enlloraré els micros, i el Jordi.
Adéu.
Vinga, adéu, fins al pròxim mes.
Adéu.
Gràcies, Jordi.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, us parla Alfonso Reig. Mentre des de la comarca s'impulsa una carta del paisatge i una candidatura a Patrimoni Mundial per la UNESCO, el fet és que segueix havent-hi projectes que poden afectar el Priorat i que no van precisament en el mateix sentit que aquestes iniciatives que comentàvem en pro del paisatge. Fa uns dies parlàvem de la línia de molt alta tensió Escatrón-La Secuita i sentíem els temors de l'alcalde de Falset, municipi que, com el Masroig i Pradell, es veuria afectat pel pas d'aquesta infraestructura. Setmanes abans sentíem la plataforma del Priorat i Xarxa Sud, parlant també dels perills d'aquesta mat. Doncs bé, aquesta setmana el que tornava al primer pla de l'actualitat és l'ampliació de la pedrera El Xiprer entre els Guiamets i el Masroig i la preocupació d'aquests ajuntaments, la plataforma del Priorat i Prioritat. Temen que finalment el projecte s'acabi tirant endavant. Obrirem l'informatiu amb aquesta notícia, però n'hi ha més que repassem ja en titulars. Comencem. El Consell Comarcal del Priorat té pendent de rebre de la Generalitat més de 2 milions d'euros, com desvetllava ara fa uns dies el seu president en l'entrevista que concedia aquesta emissora. César López apuntava, però, que no és l'única dificultat o contratemps amb el que es troben pel que fa a diners. L'Ajuntament de Cabassers s'està plantejant, com ja va acordar, per exemple, Marçà, declarar-se municipi sobirà fiscalment. Això significa que també passaria a pagar impostos com l'IVA o l'IRPF a l'Agència Tributària Catalana en lloc de fer-ho a la hisenda estatal. L'escola Sant Isidre de Capçanes va acollir ahir divendres la Diada del Parc a l'escola, una jornada d'educació ambiental on els alumnes protagonitzen diversos tallers i adquireixen coneixements i aprenen a respectar l'entorn on viuen. Avui dissabte s'està celebrant la Fira d'Artesania i Bells Oficis a Marçà, compleix enguany la seva desena edició, una fita que, segons l'alcalde Josep Maria Piqué, no s'hagués aconseguit sense la implicació i la col·laboració del poble de Marçà. Ho escoltarem. I en esports, el Joan Jarc ens acostarà a la prèvia dels equips comarcals, tant en futbol com en futbol sala. Serà just abans de la informació del temps i les efemèrides, que com cada setmana ens acosta l'Enric Massip. El projecte d'ampliació de la Pedrera El Xiprer entre els Guiamets i el Marroig torna al primer pla de l'actualitat comarcal, atès que des dels ajuntaments implicats, la plataforma del Priorat i Prioritat temen que finalment acabi tirant endavant. De fet, aquestes institucions han presentat en diverses ocasions al·legacions al projecte d'ampliació i algunes d'aquestes no han estat respostes per l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada del Departament de Territori. Jaume Guerola, alcalde dels Guiamets, ho explicava.
És una incògnita, per això vam presentar una al·legació i ara demanem que se mos respongui perquè no sabem ben bé com està. Si estem més a prop d'un puesto o d'un altre, en un principi se mos va prometre que s'intentaria parar, no sé per quins mèrits, no? Però des de la Generalitat se mos van dir que ho intentarien parar i a l'últim que vam tindre, doncs mos van dir que no ho podien parar, doncs llavors és quan comencem a fer potser aquest tipus d'accions.
Des dels ajuntaments del Marroig, els Guiamets, la plataforma del Priorat i Prioritat se segueix denunciant l'impacte que tindria aquesta ampliació de la Pedrera El Xiprer, propietat de l'empresa Àridos Unilan, apuntant que xoca frontalment amb la candidatura del Priorat a Patrimoni de la UNESCO i amb el Pla Territorial del Camp de Tarragona.
La Pedrera és un impacte visual impressionant, no? A part que sigui corredor biològic i tot el tema de prioritat que hi ha ara Priorat, que volem que sigui patrimoni, paisatge patrimoni de la humanitat, doncs clar, això no lliga amb el concepte i el que volem per la nostra comarca. I si hi ha alguna manera de parar, doncs que a veure si ho podem parar. Vull dir, no... I a més, tot el tema del Pla Territorial del Camp de Tarragona, que també es va fer, bueno, hi ha una sèrie de passos per a poder protegir el paisatge i ara aquesta acció que fa és trencar tot això, no?
Apuntem que la Pedrera El Xiprer es troba situada a la parcel·la 27, polígon 5 del terme municipal del Marroig, i a la parcel·la 14, polígon 6 del terme municipal dels Guiamets. El Consell Comarcal del Priorat té pendent de rebre de la Generalitat al voltant de 2,5 milions d'euros, com desvetllava ara fa uns dies el seu president en l'entrevista que concedia a aquesta emissora. Serrar López apuntava que aquesta dada posa de relleu que la situació econòmica a l'ens comarcal no és bona, però que, a banda, no és l'única dificultat o contratemps amb el que es troben pel que fa a diners. També ho és tenir que prestar un servei sense saber exactament quan acabaran percebent de la Generalitat per prestar-lo. Sentim Serrar López.
Però el problema no és ja el que et deuen, que és un problema i molt gros, sinó el problema és que has de fer joventut i et diuen que has d'agafar dos tècnics. I això tu els agafes pel preu de l'any anterior, per dir-ho d'alguna manera. Arriba el novembre i llavors te diuen que no, que t'ho rebaixen un 20%. Tot el que has pagat, d'on ho treus? I així funciona tot.
Tot i que, com sentíem ara mateix, la situació econòmica del Consell Comarcal és delicada, com ho és en aquests moments en totes les administracions, César López descartava haver de tornar a prendre mesures dràstiques com van ser els acomiadaments de l'any passat.
Jo, en principi, ara en aquests moments, descartaria que en el futur, o per lo menos un futur pròxim, s'hagi de despedir amb algú més, o reestructurar la plantilla, no m'agrada dir despedir. Aquesta reestructuració que hi va haver a principis de l'any passat, o a mig any passat, per a mi va ser molt dolorosa, no per a mi, sinó per tots els responsables d'aquesta àrea, però no hi havia més remei, perquè se'ns estava minjant el pressupost i havíem de reduir-ho com fos, i aquesta va ser l'única manera que vam trobar.
En relació al Consell Comarcal, apuntem també que en la propera visita programada per aquest mes del conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, tenien intenció d'insistir en que la Generalitat apostés pel Priorat i el seu model de desenvolupament econòmic basat en els productes de qualitat, el paisatge i el turisme. No obstant, aquesta visita ha quedat finalment anul·lada aquesta mateixa setmana. L'Ajuntament de Cabassers s'està plantejant, com ja va acordar, per exemple, Marçà, declarar-se municipi sobirà fiscalment. Això significa que també passaria a pagar impostos, com l'IVA o l'IRPF, a l'Agència Tributària Catalana en lloc de fer-ho a la hisenda estatal. Amb tot i com remarca l'alcalde de Cabassers, Josep Anton Robles, de moment és només una proposta, una moció, que com d'altres ha de passar el ple per tirar endavant. Ho escoltem.
Portar-ho al ple no vol dir que ho tirem endavant. La intenció és portar-ho al ple per debatre-ho i per si tothom estem d'acord, aprovar-ho. Però no vol dir que portar-ho al ple sigui ja, mira, portarem això al ple i ja està aprovat. No, abans de passar pel ple no s'aprova res. Només hi ha una proposta que se portarà al ple.
Sobre els motius que els impulsen a portar aquesta iniciativa al ple, Josep Anton Robles exposava el següent.
Arriba amb un punt que no hi ha diners a cap puesto i, escolta, si no hi ha diners a cap puesto, pues creiem que els diners que nosaltres generem, si els repartissin una mica més bé, pues n'hi hauria més. I com que això hi ha una majoria que ho creiem, pues ho debatrem i si és possible, pues ho aprovarem a un ple.
Tot i que encara no es coneix la data per al ple en el que es votarà si finalment el consistori de Cabassers passa a pagar els seus impostos a l'Agència Tributària Catalana, tot apunta que serà a primers de juny. El primer trimestre de 2013 deixa unes dades preocupants en l'economia a la demarcació, tal i com detalla l'informe de la Universitat Rovira i Virgili i les cambres de comerç de Reus, Tarragona, Baix i Tortosa. Els principals motius d'alerta són la caiguda en més de 6 punts de l'ocupació al Canvi a l'Ebre, que signifiquen prop de 20.000 llocs de treball menys respecte a l'inici d'any. La caiguda supera percentualment la diferència entre els anys 2010, 2011 i 2012, però encara és més significatiu que 2 de cada 3 feines perdudes pertanyen al sector serveis. Amb tot, els responsables de l'informe confien que aquest sigui el pitjor trimestre de l'any a l'espera que la resta sigui millor, gràcies al repunt del turisme rus i la bona dinàmica de les exportacions. El descens de l'ocupació, l'augment de l'atur, tant de llarga durada com el que busca una primera feina i la dificultat en l'accés al crèdit per part de la petita i mitjana empresa són clarament els factors a millorar pel que queda d'any. Si bé és cert que les xifres són alarmants, hi ha una sèrie d'ingredients que, com dèiem, tant les cambres com la URB valoren positivament. Les exportacions estan creixent de manera minsa però sostinguda. En aquest punt, el dinamisme exportador de les pimes se situa al voltant del 60 i el 70% de la seva facturació. Unió de Pagesos lamenta que la Comissió Europea hagi retirat el seu pla per prohibir als bars i restaurants servir l'oli d'oliva en cetrilleres reutilitzables, ja que aquesta decisió afecta tant a productors com a consumidors, tenint en compte que aquest organisme hauria de vetllar per garantir la qualitat i la traçabilitat dels productes agroalimentaris. Per al sindicat, la mesura de prohibir i reutilitzar els envasos garantia que el producte que arribava al consumidor es corresponia amb el producte etiquetat com a oli d'oliva. La prohibició als bars i restaurants de continuar servint l'oli d'oliva en cetrilleres reutilitzables que havia d'entrar en vigor l'1 de gener del 2014 ha estat aparcada temporalment, segons el comissari europeu d'Agricultura. S'apunta la causa de la manca de suport del sector de l'hostaleria i els consumidors, tot i que països com Espanya, Itàlia, Grècia i Portugal, principals estats membres productors, havien donat suport a la mesura. Tornem a la comarca. El Patronat de Turisme de Cornudella acaba d'endegar una intensa campanya de promoció, el darrer capítol de la qual ha estat cercar l'aixopluc de la Diputació de Tarragona. Entre la nova oferta que es vol donar a conèixer internacionalment, en destaquen les visites guiades al castell àrab de Siurana i al celler modernista de César Martinell. Precisament fa pocs dies, periodistes d'importants publicacions de Noruega i Dinamarca visitaven aquests atractius turístics. Portar periodistes especialitzats perquè coneguin Cornudella i Siurana no és, però, l'única acció que s'està potenciant. S'està treballant també per posar en marxa un web exclusivament turístic en col·laboració amb el sector privat del municipi. Cal recordar que precisament Siurana ha estat un dels destins seleccionats per formar part del calendari de la revista Viajes de National Geographic i que és el segon ítem més consultat al web turístic del Consell Comarcal del Priorat. I l'Escola Sant Isidre de Capçanes va acollir divendres la Diada del Parc a l'Escola, una jornada d'educació ambiental on els alumnes protagonitzen diversos tallers i adquireixen coneixements i aprenen a respectar l'entorn on viuen i en concret